Amics de Parada i Fonda, sóc en Pere Tàpies. Jo us convido de tot cor, jo us convido amb tota l'aima a que participeu amb mi, a anar trobant dia a dia, minut a minut, tots aquells petits plaers que proporcionen. Per exemple, només hi ha ensumar un plat, palpar un producte i, sobretot, goluts tastar-los.
És sintonia gastronòmica per excel·lència, sintonia de Parada i Fonda, que ens parla de les millors recomanacions de producte i també ens parla de les recomanacions de les cuines i els fogons. En un Parada i Fonda que d'aquí uns instants, com cada setmana, obrirem tot parlant en aquesta ocasió de les activitats que podeu celebrar i acollir aquest cap de setmana, però que té també en la primera de les seves seccions, naps i cols, la controvèrsia. Iolanda Bustos, des de la Calèndula, Jordi Ávila, el gastroactivista, avui ens proposen parlar d'un producte d'hivern, un producte com un set ja arriba, les cols, de les cols en començarem a parlar en aquests primers minuts. Però també tindrem una visita a la comarca de la Selva. Ens aturarem a Vidreres i parlem amb Jordi Pomar. És el responsable de la Cerveseria i és una de les entitats que participa i organitza la primera fira de la cervesa que acollirà aquest cap de setmana Vidreres. Parlem d'això i parlem també d'una empresa gironina productora que acaba de sortir al New York Times. És Mas Mercè i avui en parlem amb Manel Mercè. Parlem d'uns formatges que han estat seleccionats en les pàgines del New York Times i que precisament provenen d'aquesta producció. Tindrem també uns minuts per parlar de gastromoments i en Jordi Ávila ha convidat avui a Lluís Llamas del restaurant La Penyora per parlar de la cuina de tardor, d'allò que ens presenta en aquest establiment, o tindrem també, com cada setmana, les recomanacions de Laura Marramon, tot parlant del món dels vins i de l'enologia, i també, com ja fèiem la setmana passada amb el Sabies Què, amb Montse Castanyo, parlant d'algunes propostes que ens fan referència a algun producte o qüestió gastronòmica. Són algunes de les propostes que us volem fer arribar en aquesta edició del Parada i Fonda, que, com ja us hem dit, d'aquí una estona comencem amb les millors recomanacions de la nostra agenda. Si voleu, ens podeu acompanyar.
Un apetitós menú aromàtic i gustatiu.
Parada i Fonda.
I cada setmana comencem de la mateixa manera. Cada setmana el primer que fem és recomanar-vos un seguit de propostes que arriben des de l'àmbit gastronòmic a casa nostra. Parlem en primer terme de la Fira Petita de Vidreres i del Ranxo. Parlem de la Fira de la Cervesa, que aquesta vegada per primera ocasió es celebra en aquesta localitat de la comarca de la Selva. Un munt de propostes, un munt d'activitats que podeu trobar des d'avui divendres mateix a Vidreres i que té com a comú denominador, com dèiem, la Festa Petita i la primera edició de la Fira de la Cervesa. Cal recordar també que diumenge es produirà la trobada dels pobles ranxers de les comarques de Girona. També en l'àmbit de les festes, recomanar-vos tota l'activitat de la que serà una nova edició de la Fira del Pa i la Xocolata. Celebra Sant Gregori aquest diumenge. Un munt de propostes que arriben, com cada any, de la mà de l'organització d'aquesta Fira del Pa i la Xocolata que acollirà el municipi de Sant Gregori. Mentrestant, continuen les jornades gastronòmiques de Calonja Palamós, Sant Antoni i Vall-llòbrega. És les jornades gastronòmiques del menú de l'Escamarlà que podeu degustar en una dotzena de restaurants fins al proper 22 de desembre. Continua també l'activitat gastronòmica de les ganxotapes de tardor, una ruta de tapes que ens proposen al municipi de Sant Feliu de Guíxols. Són gairebé una vintena d'establiments els que participen en aquesta edició, la primera de les ganxotapes de tardor que es celebra fins al 24 de novembre. I a Santa Cristina d'Aro ja estan ben immersos en la campanya gastronòmica de la cuina del bolet i la caça. A diferents establiments de restauració del municipi, una campanya gastronòmica que es durà a terme fins al proper 8 de desembre. Són algunes de les propostes i recomanacions que volíem traslladar-vos des de l'agenda d'actes del Parada i Fonda. Tan sols ens resta desitjar que vagi de gust.
Parada i Fonda, un programa amb molt de sabor.
Naps i cols, un contrast de sabors amb Yolanda Bustos i Jordi Ávila.
Cada setmana inaugurant el Parada i Fonda, ja sabeu, és aquesta secció que ens apropa, contrastos o no, no sé, a vegades allò pura coincidència, amb dos autèntics mestres, amb Yolanda Bustos, arribada des de la Calèndula. Bon dia, Yolanda.
Bon dia, Eduard.
Bé, et veig amb bona cara.
Sí, 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 bueno, perquè no m'ha vist la panxona,
Ara tot ja, va funcionant.
Ara ja puc dir-ho, no? Cada dia ja més grossa la panxa, ja, sí aquest bebè ja, que va creixent.
Ja és el que ha de ser.
Sí, ja és això, sí.
Ja
sí,
és el que ha de ser. I amb el gastroactivista aquí, el revolucionari, Jordi Ávila, bon dia.
Molt bon dia, jo desitjar-li molta salut a la panxona de la Yolanda i dir que la meva panxona hauria de posar remei, perquè el meu no, d'aquí uns mesos no marxarà si no poso remei.
I ben Nadal, eh?
I ben Nadal, exacte.
Vull dir que jo de tu m'hi posaria després, no? Vull dir que si no serà allò de matar el porc al gener, saps, ja?
Escolteu, i quin tema m'heu escollit avui?
Avui jo que vinc amb aquesta veu de patufet, sí. Sembla que vinc amb veu de patufet amb aquest refredat que porto, sembla que la Yolanda i un servidor sí. I parlar de cols.
De ja m'agrada.
Sí.
Producte de temporada, malgrat que el temps no està ajudant a que les cols surtin com surti. Faltaria una glaçadeta, trobo
sí,
jo.
Sí,
la col,
sí, senyor.
La col amb aquella glaçadeta per tancar-se aquelles fulles que es rebreguen sí. I falta aquesta glaçadeta.
A la Cerdanya diuen que per fer el bon trinxat la col ha de venir tocada de la fred.
Tocada de la fred, veus? Sí, tant, sí, i tant. Sí, sí. I a més així és ben arreplegada que quan la talles que fa el crec aquell i que surten
fantàstic.
Totes les llàgrimes d'aigua, no?, de la frescura que té. La col és molt i molt bona i té moltíssimes propietats i està estudiat que inclús per enfermetats com sèries com el càncer i això, doncs tenen moltes propietats molt bones per combatre, no? I llavors doncs passa que hi ha molta gent que li molesta aquella furtor d'aquella olor que després si sembla que també pot ser que te faci flatulències, no sé què, o sigui, té molts estigmes que fa que després la gent s'aturi una miqueta a l'hora de consumir col, no?
Crec que són enemics que moltes vegades no han tastat la col, perquè la col, un cop la tastes, és d'aquells productes que dius, sí que és veritat que fa una mica de reparo, si només escoltes l'olor de bullir-la, però un cop la tastes, hòstia, enganxa molt
és
la col.
És aquella dolçor, és boníssima, que la dolçor de la col.
A mi, l'única verdura que no m'agrada és la bleda, perquè la trobo excessivament insípida.
Uh-huh.
I una de les que més m'entusiasma és la col. De
la
qualsevol
és...
manera.
Sí, sí. Guisadeta, jo feia uns... fan la col, doncs, estoves, doncs, primer les caldes cada fulla per fulla i treus aquelles fulles grosses i els hi treus una mica la tija, en tot cas, i amb la fulla verda fas uns farcellets del que vulguis, no? De carn, de caça, del que vulguis, i després m'encanta amb la perdiu. Ara faig uns la perdiu, un farcellets de col, que és un plat d'aquells de la infància de ma mare, i queda la col allà, super, super...
L'àvia de casa, bona. Com que en aquella època les perdius eren una cosa o tenies amics caçadors o, o no en trobaves, ho feia amb colomí.
Ah, m'ho imaginat, doncs encara millor.
Amb cuixetes de colomí. I el pitet tallat allò...
així molt petit. Enllescadetes, molt bé.
I deixeu-me dir que les fulles centrals de la col, les que estan més blanquinoses i més rebregades i més entortilligades en elles mateixes, crueta.
Crua. Ben,
així és una julianeta, una amanida, i és fantàstica.
Mira, us diré una amanida que ara a punt d'aprèn nota, perquè pel constipat va superbé. Jo li dic amanida ACE, o sigui, de les vitamines que porta, i està feta amb la part aquesta tan blanca al cor de la col, tallat a juliana, però juliana de...
Micro
juliana, i llavors doncs aquesta col la fas un bon suc de taronja, d'aranja i de llimona, de diversos cítrics, així, i la deixes, i una miqueta de comí i sal, i la deixes en allà almenys un parell d'hores que la col agafi aquests cítrics. Escolta'm, després unes gotetes d'oli d'oliva i allò t'ho menges així a cullerada. És boníssima,
fantàstic,
O per fer-ne més avia, la poses dintre d'una boseta, d'una bossa del buit i fas osmosis, saps? I és increïble, la col així amb els cítrics.
La col, aquella gent que no sabia què fer-ne de la col, moltes vegades és que s'ha de fer bullida, només el brou. No, guiteu, és un producte que dona molt de si.
Dona molt de si. I inclús, per exemple, proveu a fer unes, què et diré, unes mandonguilles amb les fulles de la col. Allò, ben quan està la fulla bullida, després l'agafeu amb la mà així, l'estrujeu ben estrujada i les passeu per farina i fregidetes i després les afegiu al caldo. Escolta'm, són unes... És una
ara que la Iolanda comentava això de les pilotetes de col, és que, bueno, no concebria jo el brou de Nadal sense col. Aquesta és una.
Clar.
Aquesta és una.
Cap brou, eh?
Cap brou,
bueno, però
sí.
El de Nadal ja no és brou de Nadal, sinó hi ha col. I l'altra és que la pilota, la carn de pilota, que hi ha al brou, per què no fem un farcellet amb la col? I segur que tothom en menjarà, eh? Ningú trobarà cap remei.
I una cosa excel·lent, és a dir, el brou sense la pasta, res, el brou pelat, amb aquesta cardolla i col, no de la que ha bullit, sinó per bullir, tallada molt petiteta. Mm-hmm. Una mica de pastanaga també tallada molt petiteta. El tros de pilota tallat a deuets. Tot això bullit, com si fos la pasta, però en lloc de la pasta, rebullir amb tota aquesta verdura, allò que et trobis...
allò de tropezones, no? Sí, entrebancs. Això ja, jo veig que això els teus nens se'n fan un fart, eh? No
ens
sé per
encanta,
què.
Ens encanta.
M'ensumo
que
sí.
El que passa que, clar, com que encara no fa fresqueta, doncs...
Clar, encara no tenim aquesta col, que, però en poc. Em sembla que és... o sigui, ja a partir d'avui ja s'ha notat molt, ja la temperatura.
Sí, ja es coneix.
I demà, dissabte, així, doncs, jo crec que ja enfilem i ja podrem tenir aquests productes d'hivern.
Jo deixeu-me dir una cosa, parlem molts de cols, i a la contrada tenim un restaurant molt conegut que es diu Les Cols,
sí senyor,
i que quan
clar.
Arribes allà a les portes el que trobes són cols paperina cols. Allà plantades que et reben i aprofitar aquest moment de que parlem de cols i hem fotut la falca aquí del restaurant Les Cols, desitjar-los molta sort no per aquest divendres, sinó pel vinent que sembla ser que tornarem a tenir el dia de
les estrelles.
Del llibre vermell de les
sí.
estrelles i desitjar sort a tots els restaurants gironins.
A tots els restaurants sí, que estan en aquesta lliga.
Exacte.
Sí, tant.
En tot cas, bé... jo més que sort, passi el que passi, sé que la majoria de la gent que treballeu, és el cas de la Iolanda, en el sector de la restauració, en el meu país ho fan molt bé. També perquè els productors del meu país
tenim la sort de tenir
molt bé.
Exacte, tenim bon producte, bons productors, bons mercats.
Que avui mateix em parlaven de la Iolanda, diu, escolta, que ja ho heu dit, que estarà a la festa petita de Vidreres,
sí.
a la fira de la cervesa artesana.
Ara veus, ara volia fer el repunt jo.
No ho he dit, ho he repetit 20 vegades i... jo no sabia, consti que no sabia que avui parlaríem de la col.
Sí, sí, sí.
I dic, ostres, això ve a punt, perquè sé que prepararà un risotto.
Sí, exacte.
I no sé què més
I
prepararà.
I en aquest risotto hi posaré una mica de col, precisament, saps? Perquè precisament amb la cervesa li va molt bé la col, i llavors, doncs, a més, una miqueta de carxofa faré... Mira, faré uns ous escaldats amb brou, en comptes de fer-los amb aigua, doncs ho farem cervesa directament. I seran per fer una tapeta que faci una coca de ceps amb l'ou escaldat amb cervesa. I llavors doncs prepararé un risotto també, doncs un risotto fet en lloc del brou del risotto i anirem posant cerveseta, no?
Fantàstic.
Vull dir que amb un bon formatge i quatre verduretes seleccionades així, sense carn ni peix, i serà boníssim després per tastar això.
I molt saludable.
Hi haurà molta gent del món cerveser que ja coneixem, i entre tots doncs, farem una miqueta que Vidreres, no?, doncs, a pujar l'escuma.
Doncs això, que sàpigues que... ja
a dos quarts de sis, demà a dos quarts de sis. Sí.
Detallat que aquest dissabte la xef que donaria, en aquest cas, una classe magistral de cuina amb cervesa era la Iolanda. I dic, home, va bé, perquè ara que sabia que era la col, mira, un dels plats típics al centre d'Europa és el xogrut
amb
cervesa, i el xogrut és
sí.
allò col fermentada, que
la
aquí
col
no hi estem
sí.
gaire acostumats, però allà en consumeixen molta.
Sí, sí, de diari allà. A més, té moltes propietats medicinals i la consumeixen ja per salut, també, evidentment.
Sí, em deien allò, el que té problemes de budells, doncs que mengi molta col, que la col neteja tot.
Va diu. Molt bé.
I el Jordi com la prepara, la col?
Jo la col, mira, m'agrada això que hem dit en crueta, però la col, a mi ja m'agrada el vapor i la deixo refredar, tot i que té una textura més aguelida, però és que a mi m'agrada aquella textura, aquella hidratació que et dona quan la col ha estat passada pel vapor, i m'agrada manir-me-la. Res, un bon raig d'un bon oli, unes gotes de vinagre, res, un pensament, sal, pebre, i jo ja disfruto, perquè és el que deia, més d'aquelles verdures, que si les saps apreciar, té aquell sabor que te pot arribar a captivar.
Sí, sí, a més en plena, vull dir, que té molta fibra, i en plena, és una verdura...
Unes bones patatetes, bullidetes, també, o al vapor, i unes mongetes d'aquelles que hi vagin, i a més és un àpat superequilibrat, perquè tens la proteïna de la mongeta, la
sí,
fibra de la
amb els hidrats de carboni,
i els hidrats
tot
de carboni,
perfecte.
Home, d'altres, clar, i l'oli,
i jo crec que per la panxa de la Iolanda va bé, i per la meva encara millor.
Et
queixes molt, però estàs molt bé, Jordi, va, ara aquí la gent es pensarà que aquí...
Ara a veure si és que tant circular,
la
seva urgent, l'origen,
tant de fer la revista aquesta de sentits que ha d'anar a tastar, és que clar, allà et veiem fent unes bones xefles,
ara tinc que fer bondat.
Per cert, a sentir per Android, quan?
M'estàs fent una pregunta una mica...
O haig de trucar al germà.
Truca en germà, pressiona en germà.
Clar,
I ja veurem quan serà això de sentits per Android. De moment estem lluitant molt per sentits per iPad.
Segon
número, ens estem encara situant, tot i que hem de dir que estem molt contents i que deixeu-me dir també que en el número 2 surt en Pere Veí de la Xicra.
Clar.
I ens fotem una xefla tots plegats, sí, sí, sí. Que és fantàstica.
Dentetes, tot s'alibera.
Quina enveja que li tenim,
Sí, sí, sí.
Doncs, escolteu, amics, Iolanda Bustos, et deixo tornar als fogons de la calèndula, que si no,
sí,
en Jacina
sí.
Em trucarà i dirà, què feu aquí a la ràdio, encara, que ja hem de començar el servei.
Sí, sí.
I Jordi Ávila, ho deixem aquí. Tornem a joves, si us sembla, la setmana vinent.
Així
aquí
serà.
Estarem.
Apa, bona setmana, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Naps i cols, amb Iolanda Bustos, cuinera del restaurant La Calèndula, i Jordi Ávila, activista gastronòmic.
Al Paradi Fonda volem ajudar-te a conèixer els productes del mercat. Sabies que...
El morralet és un cefalòpode comestible del nord-est de l'Atlàntic i del Mediterrani, incloent-hi l'estret de Sicília, el mar Egeu, l'Adriàtic, el mar de Màrmara i el de Llevant. És l'espècie de sapiola més comuna al Mediterrani. Marró, tot i que pot canviar a voluntat, té el cos molt semblant a una sípia petita, però aplanat, sense una cresta que l'envolti, sinó amb unes expansions en forma d'orelleta que l'ajuden a desplaçar-se. Viu sobre fons sorrencs o en prats de posidònia oceànica, fins a 450 metres de fondària. Només saltat, és boníssim.
És una informació dels mercats municipals de les comarques gironines i la Diputació de Girona.
I amb aquesta sintonia al Parada i Fonda volem parlar-vos de la cervesa, del món de la cervesa i de la fira de la cervesa. Parlem de vidreres. I mireu, parlem precisament del producte, i en parlem amb Jordi Pomar de La Salveseria. Jordi Pomar, bon dia.
Bon dia.
Escolta'm, anem a pams. I què és això de La Salveseria?
Bé, mira, La Salveseria és un projecte que estem engegant aquí a Vidreres. És un projecte de cervesa artesana que pretén ser, doncs això, bona cervesa a la comarca de la Selva.
I en tot cas, escolta, com naixia La Salveseria? Què és el que us portava a dur a terme aquesta iniciativa?
Bueno, La Salveseria neix, com sempre, des de les inquietuds del cerveser casolà. Ja fa temps que fèiem cervesa a casa i la inquietud era veure on més podíem arribar. I bé, vam pensar que aquesta afició casolana, que ens donava unes receptes i una cervesa que ens agradava molt, doncs podíem traspassar-la al mercat i fer-la provar en el públic en general. I així va néixer la cerveseria.
I quin és el secret de l'elaboració d'una bona cervesa?
El secret de l'elaboració d'una bona cervesa és, en primer lloc, utilitzar només matèries primes cerveseres. Utilitzar un malt d'ordi de dues carreres, del tipus que sigui, pale o cristal o qualsevol tipus de torrat. Utilitzar llúpols de molt bona qualitat i de diferents tipus i utilitzar llevats viables de cervesa. I després una elaboració i una aigua ben bona. Fer una bona elaboració i utilitzar uns mètodes viables i artesans.
I intueixo que, home, a la Fira de la Cervesa i a Vidreres l'estrella és la vostra, no?
Sí, nosaltres estem per damunt de les estrelles. Fem una cervesa realment que està més enllà de les estrelles. Volem fer una cervesa pel públic en general, però realment una cervesa que ens diferenci de la cervesa industrial.
Perquè això també, a l'hora de degustar-la, deixem-ho dir així, es nota i es nota molta diferència.
Moltíssima diferència. Quan tu degustes una cervesa industrial, el que degustes és un refresc fet a base de materials que, entre els que hi ha el mal d'ordi, però també hi ha l'arròs i el blat de moro per extraure sucres eficients però molt més baratos i que no són cervesers, i en el qual només hi trobes amargor i gas, CO2, carbònic. Nosaltres intentem que en la nostra cervesa, i de fet la major part dels cervesers artesans ho aconseguim, hi hagin molts altres matisos a part d'un amargor. Hi hagin uns sabors afruitats, o hi hagin uns sabors torrefactes en el cas de les cerveses negres, o hi hagin els malts diferents que hi posem en el procés.
En això de la cervesa, passa com en els vins, és a dir, allò requereixen d'un temps de bota, per dir-ho d'alguna manera, perquè guanyi amb aromes, amb notes gustatives?
Sí, passa exactament igual que amb els vins. Començant perquè hi ha vins amb tetrabric i vins que valen una fortuna. Nosaltres hi ha cerveses amb tetrabric i cerveses que valen també, no una fortuna, sinó que són molt més bones. Aleshores, sí, necessitem un temps i depèn dels estils, que també és algo força desconegut. Es coneix la cervesa industrial a l'estil lager i més concretament el pilsen dins del lager, que és d'alta fermentació. De cerveses n'hi ha mil tipus. Fa 4.000 anys que l'home fa cervesa des dels egipcis i això ha evolucionat de molt temps ençà i ha arribat a tindre molts estils diferenciats de cervesa.
I aquí a la Fira de Vidreres, què ens presentareu, Jordi Pomar?
Doncs mira, us presentarem, punxarem una rosa. La nostra rosa és una pale ale, una pale, una cervesa tipus anglès, d'alta fermentació, poc carbonatada, amb una amargor molt lleugera, molt arrodonida i amb uns tocs de fruita de cítrics al final, un toc herbal i uns aromes herbals que realment us agradarà molt. A part, també us presentarem amb ampolla una Bruna, que és una American Pale Ale, que ja és una cervesa més complexa, és una cervesa feta amb un llevat anglès i que ja té una altra complexitat, i la nostra fosca, que és una Robust Porter, en usar-se una cervesa negra, on els torrefactes de les maltes dominen i acaba amb un punt afruitat.
Escolta, quin és l'estil de cervesa que més agrada aquí a casa nostra?
La cervesa industrial ha posat sempre de moda, per una qüestió de costos i perquè manen els comptables en llocs dels cervesers, ha posat de moda les lager i les pilsen, no?, dins de les lager. És una cervesa que ve de Txèquia i és una gran cervesa ben feta, és una cervesa meravellosa. És la cervesa que més es veu, no oblidem que el 99% de la cervesa que es ven en el nostre país és cervesa industrial. Però en realitat les cerveses que ens agraden són cerveses fresques, lleugeres, amb poc grau alcohòlic, I això passarà com ha passat amb el temps amb el cava, no? Que tothom va començar prenent semisec i ara el que més es ven és el brut natur. Passarà el mateix. Ha començat a vèncer a desindustrial lager i acabarem venent als artesans unes cerveses força més complexes.
I per què aquest boom ara de producció de cervesa artesanal a casa nostra, en un poble, deixa-m'ho dir, que tradicionalment és del món del vi?
Mira, el boom de la cervesa artesana ve perquè comença a haver-hi molt moviment de cerveser casolà. Gent que fa cervesa a casa. Fer cervesa a casa no és difícil i la gent comença a donar-se compte de que el que ens estan dient fins ara que era cervesa és una beguda que, bueno, que se li pot dir cervesa, però que, per exemple, a Alemanya li diuen refresc de civada perquè la llei de la puresa de la cervesa alemana no els hi permet dir-li cervesa amb això. Nosaltres el que veiem en aquest boom és també una oportunitat de la gent a treure aquestes cerveses casolanes que realment són de molt alta qualitat al mercat dins d'aquest entorn de crisi en el que ens trobem com a alternativa professional.
Escolta'm, quan parles de la llei de la puresa a Alemanya, Alemanya i Bèlgica, per exemple, serien dos dels països on els cervesers us emmiralleu?
Sí, depèn de la cervesa. I nosaltres també ens emmirallem molt a Anglaterra amb les Ales. Val? Són cerveses d'alta fermentació i poca carbonatació. Però si alguna meca de la cervesa hi ha en aquest moment, està més enllà de l'Atlàntic. Hauríem de parlar de que la cervesa artesana, la craft beer americana, als Estats Units, en aquest moment és un referent per tots els cervesers casolans, perquè són ells els que han tornat a posar segons quins estils de cervesa que estaven oblidats en el mercat.
Doncs Jordi Pomar, de la Cerveseria, jo agraeixo que avui ens hagis volgut acompanyar, que hagis volgut posar veu durant uns minuts aquesta aventura. Escolta, i un moment que tinguis, podríem recuperar aquesta conversa aquí als nostres estudis i parlar dels secrets, de tots els secrets de l'elaboració de la cervesa a casa nostra, si et sembla bé.
Perfecte, quan vulgueu, estem a la vostra disposició.
Jordi Pomar, moltes gràcies, escolta, i bona fira.
Moltes gràcies, esperem vendre-ho tot.
Aquest dissabte 16 de novembre vine a celebrar amb nosaltres la primera Fira de la Cervesa Artesana de Vidreres.
Botiga al carrer, activitats infantils i espectacles, exposició del ranxo, cercavila, xocolatada popular, xerranca, música folk...
I no et perdis la xerrada sobre la cuina amb cervesa que ens oferirà la Yolanda Bustos. Ah, i vine a la Masterclass de Cervesa a la plaça de l'Església.
Recorda, el dissabte 16 de novembre, primera Fira de la Cervesa Artesana de Vidreres. Te la perdràs? Vidreres t'espera. Més informació a firacervesaartesana.wordpress.com.
La millor cuina tradicional al Parada i Fonda.
Al Parada i Fonda parlem de producte i ara fa uns mesos ens visitava, just quan obria un establiment a la ciutat de Girona, la Recuiteria, en Manel Mercè. Parlàvem de producció i amb tot plegat ens hem assabentat que els seus formatges segurament poden donar la volta al món. El New York Times, en un article en el que parla de producte i d'una xarcuteria novaiorquesa, parla d'aquest trosset de les comarques gironines i dels formatges d'en Manel. Manel, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia i merci.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. No sol ser habitual que tinguem un productor de les comarques gironines. Quin producte surti en un reportatge del New York Times? I suposo que a vosaltres també us ha agradat, ha agafat de sorpresa.
Sí, bueno, ens ha fet il·lusió, perquè és això que no hi comptes, no? Tu fas la teva feina ben feta i, bueno, tenim un petit distribuïdor ja a New York que en ven molt poc, té tres xarcuteries que són seves, que de fet només li hem pogut enviar dues comandes a quatre que ens n'ha fet, perquè primer prioritzem la gent d'aquí, ella ho sap, i la sorpresa va ser aquesta, que doncs, bueno, va dir, mira, una periodista d'aquest diari es va enamorar d'aquest producte i us l'ha tret. Perquè, bueno,
home, alguna cosa duria a dir-hi ell, que li duria ensenyar a la periodista, sí, perquè la periodista sí. Segurament això, els productes de Manel Mercè no els duria a conèixer.
Bueno, però això ha de ser d'una raça autòctona i després el ser un formatge embolicat amb llana, suposo que els hi va xocar, que és el que ens passa, que xoca també en els francesos, i bueno, que és un formatge bastant curiós, no?
Quins formatges li envieu a aquest senyor?
Bé, quan n'hi ha, a aquest senyor li enviem el llanut, que és el formatge que està embolicat amb el niu de llana, el marí, que és un formatge que està salat amb aigua de mar, amb aigua del Cap de Creus, i després també li enviem, o l'enviàvem ara fa uns mesos, el set, un formatge, un serrat d'ovella.
Un formatge més consistent.
Sí, és un formatge ja madurat a partir de 3 mesos, i el que passa que, bueno, ens sap molt de greu, però de 4 comandes el van poder servir només 2, i ara ella ho sap, que a partir del gener i febrer, quan les ovelles facin més llet, li podrem tornar a enviar. Sí.
Que tot plegat depèn de la producció, no?
Sí, el produir ecològic i el produir, doncs, que les ovelles fan el seu cicle biològic natural, doncs ja... Primer prioritzem els recuits i els iogurts i el producte fresc, que la gent no es quedi sense. I després fem els formatges madurats. I ara, per exemple, en aquest moment no n'hi han, aquest Nadal no arribaran els madurats, però bueno, el marí i el llanut sí. I de fet, nosaltres tenim una teoria, també, que el que hem d'aconseguir és que els estrangers vinguin aquí a Catalunya a menjar-se'ls aquí els formatges, que hem de potenciar el turisme gastronòmic.
Però, Manel, deixa't estar, que ja està bé també que surti el New York Times, sí, i que...
Però és una cosa puntual. Citin, no? Sí, a nosaltres ens ha fet il·lusió, però és una...
Vol dir que més enllà de les fronteres naturals del teu país, transcendeix sí. Una feina ben feta i un respecte al producte.
Fa il·lusió quan te valoren a fora, també. El nostre... El 80% del producte que venem és a Girona, però quan el valoren a fora fa il·lusió, no? La veritat és que sí.
Per cert, la setmana passada éreu a la Fira Orígens, sí. No? I em diuen presentant novetats, també.
Sí.
Què heu presentat?
Bueno, allà vam presentar també, que ara, sobretot pensant en les comarques de Barcelona, doncs, el xai lletó que estem venint a Girona, doncs el podrem vendre, el comercialitzarem via internet, amb l'empresa que es diu Pigallat del Mas Mercè, que això, aquesta web ja funciona des d'aquest cap de setmana, és molt, molt recent, però això podrem portar el xai lletó a domicili o en els punts que no arribem.
Està molt bé. Escolta, per cert, tornant al formatge, quina producció teniu en aquests moments?
Bueno, nosaltres en aquests moments estem fent...
Fem-ho diferent. A veure, Manel, a partir de gener i febrer, que és quan comenci a haver-hi ja... excedent de producció lletera, quan produirà Mas Mercè?
Ara estem que no arribem als 100 litres diaris, i després a partir del febrer podem arribar a 150, 180, es multiplica la producció de llet. Després, quan aprofitem a fer el formatge madurat, que a partir del març es podrà comercialitzar. Això sí.
És a dir, sempre depenent de la producció...
Sempre depenent de la producció, perquè nosaltres només treballem amb llet del propi ramat, i això doncs fa que quedi limitada la producció, no? Vull dir, no podem elaborar el que volem. Sinó
home, que... queda limitada, però sempre sabeu que allò que es produeix té sortida, no? Que això és
de
que
moment
això és
estem contents,
eh?
per aquesta raó, que la gent ens valora això. El producte que fem doncs està agradant i la gent el valora. Sí, sí.
Per cert, com està funcionant la recuiteria aquí a Girona? Bueno, ara que ja tenim uns mesos.
Sí,
allò...
sí, sí. No ens podem queixar, estem contents. Hem de donar gràcies a la gent, als clients, que tenim una clientela molt fidel. La gent ha sabut valorar la qualitat del producte, de l'ovella ecològica, i la veritat que ens fa, bueno, estem agraïts per això, perquè és... que la gent ha respost molt bé, i el boca orella sobretot ens ha anat molt bé.
Escolta, i per cert, que et dius, aviat hi haurà novetats que no les
sí.
Heu posades perquè
no
el temps no acompanya, no?
De seguida que faci fred podeu provar un producte excel·lent, també un producte ecològic 100%, o sigui que és una xocolata desfeta amb llet d'ovella.
Déu-n'hi-do.
Està fet amb llet d'ovella fresca, o sigui que s'ha de fer cada dia, i amb xocolata ecològica, i és fantàstica. Però això hem d'esperar que faci,
una mica més de fresqueta, no?
Serà un mes a més dels altres productes, que es podrà prendre sol o com a tòping també, a sobre el recuit. També es
molt bé. Sí. Doncs, escolta, pendent de totes aquestes novetats, avui volíem compartir aquests minuts precisament per felicitar-vos per aquesta... Per cert, t'han demanat més formatges dels Estats Units o no?
No, bueno, és que ara no els puc servir, em sap greu, però ara per Nadal ja tenim bastantes comandes aquí i estem fent equilibris per poder servir tothom, i suposo que de cara a any nou els podrem tornar a servir.
Doncs, primer de tot, moltes felicitats, que no deixa de ser una molt bona notícia, en especial per Mas Mercè, però també, home, pel conjunt de les comarques de Girona i pel que suposa de reconeixement a la feina dels productors que tenen respecte per la terra i pel producte. Que moltes felicitats. Escolta, i si et sembla ben aviat en tornem a parlar.
Molt bé, com vulgueu, i merci per fer-me venir. Molt bé.
Producte, alta cuina, sostenibilitat. Això és Parada i Fonda.
Els matins en xarxa Gastromoments.
Una queixalada del paisatge amb Jordi Ávila.
Doncs molt bon dia, i arriba aquest moment de trobada gastronòmica, i com bé sabeu, els que fem el Gastromoment som apassionats d'aquest barri vell que tenim a la ciutat. I avui viatgem poquet, estem a la vora, però anem fins al cor de Barri Vell per visitar un restaurant que té molts tocs peculiars. Podríem parlar de que hi ha una fusió cultural molt important en aquest restaurant, de que hi ha una fusió de cuina mediterrània amb cuina d'arreu, però molt ben entesa, i estem parlant del restaurant La Penyora, que també és sala d'art, que està situada al carrer Nou. I ho fem, qui millor que fer-ho, amb el que controla els fogons d'aquest bonic local, que és en Lluís Llames. Molt bon dia, Lluís.
Hola, bon dia, com estem?
Molt bé, gràcies per...
Bueno, això de controlar els fogons ja veurem, perquè els fogons de vegades te controlen a tu.
Sí, es resisteixen a vegades?
Collons.
És fantàstic, i com bé ja podeu intuir que el personatge donarà molt de sí. Lluís, semblava que la tardor no arribaria. T'hem citat aquí perquè semblava que aquesta tardor se'ns ha resistit, i el temps està com les persones, podríem dir, està una mica...
Bueno, aquest any ha sigut bo perquè, bueno, ara les estacions arriben a qualsevol moment, perquè, com que ve tanta cosa de fora, vull dir que estàs encara esmunyint en l'estiu, ja tens la tardor i encara fa calor, ja tens productes de tardor, ja hem cuinat moniatos, ja treballem amb magrana, paus santos, els bolets... Però dic que aquest any, en allargar... O sigui, en la tardor és una temporada extraordinària gastronòmicament.
Lluís, és una d'aquelles temporades que el cuiner té una font d'inspiració amb el producte...
Sí, per força. Sí, perquè aquí ve molt marcat. Potser el més rellevant seria els bolets. Uh-huh. Hi havia un professor de la universitat que venia a dinar amb un professor anglès, i jo li explicava els plats amb bolets i tal, i el tio, l'anglès, estava sempre els acudits aquells de l'anglès, i estava estranyat i tal, i el professor de Girona li va dir, diu, mushrooms in Girona is a religion. Els bolets aquí a Girona són una religió. I és veritat, no? Hi ha aquest culte al bolet, que ve de... Hi ha molta gent que són boletaires, gent que van a caçar bolets, s'acuina molt el bolet, es coneix el bolet i es mima molt. I clar, això gastronòmicament don peu a infinitat de plats, infinitats, i a més afegim que és una de les millors èpoques pel peix, ja podem fer aquests maridatges entre bolets, entre la carn, entre el peix, és una bogeria. Sí.
De fet, com bé sabeu, les gastropíndoles aquesta setmana les hem dedicades al mar i muntanya, i intueixo que a La Penyora els mar i muntanyes també són obligats.
Sí, tot i que jo personalment no tinc una... Bueno, per què no dir que un arròs mixt, una paella d'aquestes, mm-hmm, és el mar i muntanya per excel·lència, que a mi m'encanta. Però no tinc massa cultura del mar i muntanya, tot i que l'aplico i tal. M'agraden més les cosetes una mica separades de vegades, però bueno, sí, es fa, es fa.
Molt bé. Lluís, som conscients i ho sabem del cert, que sou d'aquells cuiners que trepitgeu mercats. Si no pot anar en Lluís, va la Consol. Quines diferències hi ha entre el mercat de mes d'estiu i el que trobem, comencem a trobar ara? Continuem parlant d'inspiració. Inspira la tardor el mercat?
Sí, totalment. Totalment. D'entrada hi ha uns pagesos que tenen uns castanyers al cim del cap, que a la que te descuides cauen unes castanyes que has d'anar en compte perquè un dia matarà algú, però bueno. Però sí, és veritat, home, jo avui, per exemple, orada salvatge d'aquí de la costa, però bueno, que ha arribat un munt d'orada salvatge, que és un peix que, bueno, que sí, ve de preu, que s'ha d'aprofitar perquè és el... sabem que és el temps de la putera amb el calamar. He vist, avui al mercat hi havia unes llenegues fantàstiques, tot i que el bolet ara està venint bastant de Lleida.
Està venint Lleida, tant.
Perquè aquí no ens ha plogut suficient. Eh? Ja han arribat bolets, han arribat rossinyol de pi, pinateis, ous de reig em vaig comprar ahir, fantàstics.
Molt bé.
Baratos.
Baratos i
econòmics.
I aquests ous de reig tan econòmics que has trobat, com els has elaborat, els fogons
pues
de la
mira,
penyora?
L'ou de reig té un punt, que si és allò que està ben tancat i tal, pots menjar en carpaccio, que és excel·lent. Que és, per mi és la degustació màxima de l'ou de reig.
De l'ou de reig, ben cert.
Però ahir jo els vaig tallar a daus bastant gruixuts i els vaig passar per la paella i a més em vaig permetre d'afegir una miqueta d'all i julivert, sal i pebre.
I ja està, ja ho teníem, ja ho teníem. Un plat de llagrimeta, Lluís?
Un festival.
Parlàvem del mercat que ens inspira. Anem cap als fogons de la penyora. Què s'està fent ara mateix a la penyora de cuina de tardor?
Bueno, de cuina de tardor, com t'he explicat ara, bueno, per exemple, estan arribant els pinateis aquests de Lleida, que són fantàstics, són bons com els d'aquí. I això amb un filet de vedella, o senzillament a la gent quan els dius tinc pinateix ja te demanen un plat.
Un plat sencer de pinateix.
Fem els peixos, com poden ser aquestes orades o poden ser lluernes, que ara estan arribant també, amb una vinagreta de bolets, d'uns bolets que nosaltres ja preparem abans, ja els tenim cuits, guardats amb oli, i es posa aquesta vinagreta de bolets al cim del peix, res més, així de senzill. I llavors estan fent algun estofat, un fricandó he fet també.
Plats de cullera, en trobem plats de cullera a la penyora?
Sí, home, hi ha plat puntal de la penyora, els callos, per exemple, la tripa
Fantàstic.
Amb cigrons, la tripa de bacallà, la cua de vedella estofada. Ara estic fent uns peus de porc amb cargols, també. Fem també uns cargols amb salsa d'aquesta picanteta, que agrada molt.
Que també ajuda aquests dies de fred a sortir una mica més escalfat.
Aquests plats, a mi m'agrada especialment cuinar-los, no? I són plats que volen moltes hores, però en definitiva, com que la cuina estàs tantes hores, els vas fent.
I vas fent,
no?
I vas fent altres coses i aquells cargols es van
movent.
Sí, allò
queda allà i queda allà amb el calor de la cuina mig safant ja, saps? Vull dir, sí, és així.
Lluís, parlant de la penyora, hem de parlar de cultura, no ens queda una altra. Quin serà o quin festival teniu en ment o què esteu preparant?
Bueno, ara nosaltres estem ja com, bueno, a l'estiu fem-ho de les presons, el festival del
Pàtio,
que ha anat molt bé, per
molt
cert.
Molt bé.
I ara, entretant, doncs, ahir es va presentar un llibre d'Amparo Parra a la Casa de Cultura, el Camasutra en verso, que nosaltres hem ajudat també una miqueta a la realització del show que vam fer ahir. I bàsicament el que estem preparant és el Festival d'Art Independent Pepe Sales, que és el gener, que això porta, són més de 100 participants, i per tant és una feina afegida a la que tenim, i és laboriós, és la veritat és que sí, però estem molt il·lusionats. Aquest any està dedicat a un poeta de Barcelona, Juan Eduardo Sirlot, que és un personatge extraordinari, que anem descobrint de mica en mica cada dia una mica més, és un personatge de culte, de moment ja, bueno, ja fa dos mesos i mig que estem treballant.
Que esteu treballant de valent amb el Festival Pepe Sales.
Sí, sí, i sembla que tindrà èxit.
Sí, home, com tots els festivals Pepe Sales, que serveixen per això, per dignificar la figura de l'artista i conèixer-lo una mica més, Lluís, em sembla fantàstic tota aquesta conversa que hem tingut, i parlar de tardor i parlar de cultura també, però t'emplaço més endavant a que vinguis a fer-nos una altra visita aquí als micròfons.
El que vulgueu, ja ho sabeu que és un plaer.
Dona-li una forta abraçada a la Consol.
Li donaré.
I ens veiem molt aviat.
Si se deixa.
I fins aviat.
Fins aviat.
A Gastromoments, la nostra sommelier de guàrdia.
Laura Mas Ramon.
Doncs bé, com ja és tradició, ha arribat aquesta hora del Parada i Fonda i del Gastromoments, ens anem de cap a parlar de bon beure amb Laura Mas Ramon. Molt bon dia, Laura.
Bon dia.
Estem expenses de quina és la teva proposta en forma de vi avui. Crec que és un vi, no?
Avui farem una excepció.
Farem una excepció.
Farem una excepció. Parlarem d'un vi de fora de les fronteres catalanes.
O sigui que viatgem avui.
Viatgem.
Ens anem cap a les Espanyes?
Ens anem cap a les Espanyes.
Som-hi, doncs.
I parlarem, a més d'una zona que és poc coneguda, diguéssim, per elaborar grans vins, que és Vinos de la Tierra de Castilla, que està a Castilla-La Mancha, que tenen una gran extensió de terreny de vinyes, i a més parlarem d'un vi tan nou que no surt ni a la pàgina web del celler que l'elabora.
Alerta, ens portes una novetat totalment.
Una novetat total.
I per cert, aquesta DO que ens parles...
No és una DO, ben bé.
No és una DO.
És una IGP, que és una indicació geogràfica protegida, que és, ve a ser com... És a dir, com, tal i com fan les DOs, denominen l'origen, és a dir, garanteixen l'origen d'aquell producte, així com la qualitat i una manera d'elaborar, la diferència és que les IGPs no obliguen, no són tan estrictes com les DOs, que tots els processos que ha passat el vi s'hagin de fer en una zona determinada, no? És a dir, que no són tan estrictes.
I ara una curiositat, com has anat a triar aquest vi tan singular i d'una terra tan singular? Com ha arribat la Laura Mas Ramon fins aquí?
Doncs mira, em van oferir fer un tast de garnatxes i volien que fossin garnatxes de diferents zones d'Espanya. I aquesta em va sorprendre en a mi. És a dir, jo vaig preparar el tast i després, quan estàvem, diguéssim, tastant els vins i provant-los, aquest em va sorprendre. No m'esperava trobar-me un vi com aquest, que està fet amb garnatxa tintorera.
Molt bé.
Que és una garnatxa, és una varietat especial, perquè normalment les garnatxes i les varietats negres en general tenen la pell negra i fosca, que és el que li dona el color al vi, però la polpa blanca. Aquesta no.
Molt bé. I com es diu aquest vi?
Aquest vi
com el trobarem? Com el trobarem? Serà difícil de moment perquè em dius que n'hi ha la web i està, però diguem el nom d'aquest vi abans d'anar a matèria.
Es diu La Galana.
La Galana.
La Galana.
Molt bé. Garnatxa tintorera.
És una garnatxa tintorera d'un celler que es diu Bodega Los Aljibes i que fan vins molt moderns amb molta esmero i amb moltes ganes de fer vins que es sorprenguin.
Laura, allò que fem cada setmana... Quan el fiquem en copa, que veiem i que trobem?
Doncs això és el que em va sorprendre d'aquest vi. Tot i saber la seva elaboració, que era un vi que havia passat 10 mesos en tines de roure, tines que no barriques, que no botes, de 10.000 litres, és a dir, en recipients molt grans, doncs tot i haver passat per aquesta criança, tenia unes aromes i em recordava moltíssim... Tu coneixes els vins del Beaujolais?
No, no tinc el plaer.
Són uns vins francesos...
N'he sentit
que parlar. Tenen unes característiques molt diferencials de la resta perquè són vins novells que es treuen de seguit. Doncs aquest no és un vi novell, però recordava en aquestes fruites tan fresques i tenia inclús aquell record del carbònic, del gas carbònic.
Un punt de... Podem notar com una mica de bombolleta encara que sigui inexistent, no?
És inexistent.
Ens dona aquesta sensació.
Tens aquesta sensació.
I Laura, és de bon maridar aquest vi?
Aquest vi el podríem maridar amb quantitat de coses. Té aquesta fruitositat, aquesta acidesa, una miqueta d'astringència perquè té extracció pel·licular i tànica. Per tant, jo li posaria tranquil·lament, diguéssim, plats ja de carns, carns i peixos, sense problema.
Carn vermella, ben...
Sí, sense passar-nos, però sí que li posaria carns blanques, carns i carns vermelles també.
Laura, te faig un encàrrec, aquest vi me l'has de trobar sí o sí, perquè m'has fet moltes dentetes i espero que la setmana vinent, quan ens vinguis a fer la proposta, ja el tinguis a les teves mans.
Doncs l'hauré d'anar a buscar.
Fins la setmana vinent, Laura.
Fins la setmana vinent.
Parada i Fonda. Una parada obligatòria pels amants de la bona gastronomia.